Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ferri! A vegades és una bona opció, però el més normal és que sigui lent i maregi.
Lewandowski.
Super Mirafiori. Ton pare sempre et diu que va millor que els nous, fins que un dia veus que l'avança tothom i et planteges si aquest any passarà a la ITV.
Ferran Torres.
Línia 9 del metro. Quan estigui del tot preparat, crec que ja no ho podrem explicar.
A la segona part també van jugar Alejandro Valde.
El cremallera. A tothom li encanta per pujar, però per baixar ja és d'una altra història.
Pedri.
Línia 1 del metro. Quan s'espatlla, col·lapsa la ciutat i qualsevol via alternativa és un desastre.
Ben trobat aquest. Joao Fèlix.
Bicing. És de lloguer, necessita un carril per ell solet i quan més et cal, no té bateria.
La Milla Mal.
El metro, en general. Mai saps si sortiràs per la dreta o per l'esquerra.
I Fermín López.
Autostop. Segueix sent l'últim recurs, però és més barat i ràpid que segons quins amb quina merda ho comparis.
Molt bé, bravo. Bravo, aquest operador mitjà de transport. I ens falta Xavi, saber l'opinió de Xavi. Què tal, màquina? Com
estàs? Bueno, maquis. Mastodontes, titans, fieres, mítics, uramaquis. Estic trist, la veritat, perquè no juguem bé. Ja va avisar el Gundogan l'altre dia. Lewandowski ara diuen que no em saluda. I jo estic una mica fotut, eh? Ahir, sort que no jugàvem a casa, perquè si no per megafonia s'hauria sentit atenció, si us plau, canvia el Futbol Club Barcelona, la vergonya substitueix la dignitat.
Però ara ho revolucionaràs tot, no?
No, bueno, ara em saluden i em diuen Xavi Hernández, creus? Jo contesto, no, no hi crec.
No, no. És el seu segon cognom, eh?
Sí, gràcies.
També et diré, i no és excusa, però ahir s'ha de dir que el césped estava molt fet caldo.
Sí, això ho vam veure.
Que no és excusa, eh? No és excusa. També, bueno, no és excusa, però hi va haver un parell de penaltis que ens podria haver pitat, que no vull discutir si hi hagués sigut un robo o no, però no és excusa. També vam jugar amb el Marcos Alonso, que no és excusa. No és excusa. També ens van dir que ens van fer la tàctica de la Segona Guerra Mundial, que nosaltres ens pensàvem que anàvem a Ucraïna i de sobte ens vam trobar amb una encerrona a Alemanya. I clar, no és excusa, no és excusa, repeteixo. Estic preparant ara el partit d'aquest dissabte i ja li he dit al Rafinha que
diumenge,
em
sap greu. Diumenge, eh?
Diumenge? Mira si vaig liat. Doncs res, estic pensant en tàctiques per revolucionar l'equip, com per exemple la tàctica llum i gas, que bàsicament és tots amunt, la tàctica a nivell dels pantans, que és al revés, tots avall.
Tots avall, sí.
La tàctica PSOE, que vindria a ser fer veure que jugues per l'esquerra però acaba jugant per la dreta. La tàctica Rubiales, que bàsicament consisteix en tocar i tocar fins que t'enganxen amb els pixats del ventre.
Sí, aquesta però no la facis servir. No,
res d'això et serveix si no fas la tàctica de l'Auronplay, que bàsicament és petar-ho a la xarxa, i sense la tàctica de l'Auronplay estem perduts.
Si no petes la pilota a la xarxa, estàs perdut, si és que jo t'entenc. Mira, està molt millor Mitchell, líder de primera divisió. Hola, Mitchell, què tal?
Hola.
Com va?
Hola.
Content? Vallecas, tornes
sí,
a casa,
Per mi és un partit molt especial.
Sí.
Especial.
Sí.
El Raig.
Sí,
és
Rayo,
un equip que...
El Raig.
Sempre portaré el corassó.
Sí, el cor. Sí.
El Raig Vallecà, que sí. Encara recordo quan estava entrenant allà, que va ser una època molt bonica.
Sí.
Molt bonica.
Sí, sí.
Fins que em van despatxar.
Sí.
Acomiadar.
Sí.
Que em van posar de petites al carrer.
Sí, de putetes, sí, al carrer. Sí.
I ara que estic líder de la Lliga, pues que els petin a tots.
Bé, no, agraït a la vida.
És una broma. És una broma perquè també vaig jugar.
Sí.
És que és alquilar i que és jugar.
No, llogar i jugar. És alquilar és llogar un pis.
Pues jo vaig,
però no,
vaig,
és molt bona la pregunta, que a vegades la gent no sap dir bé la ella i la jota, no?
Llogar, jugar, al Raig.
Sí.
Soc de la Can Pedrera.
Sí.
De la Pedrera al Raig. Després vaig fitxar pel Múrcia. Allà ja em van cedir al Mafalaga.
Sí.
Al Màlaga?
Mafalaga?
Mafalaga?
No, sí, Màlaga. Ah, Màlaga, sí.
Ahí. Sí. I clar, després vaig jugar 6 anys més al Raig, i total 15 anys jugant al Raig, són moltes, moltes emocions. Sí. I la veritat que partit molt, molt difícil, l'objectiu segueix sent anar partit.
Però ara ja ambiciós, no? Ja, Europa...
Bueno, primer els 42 punts,
de la salvació.
Que prudents són a vegades.
Després el 50 de matemàtica,
sí,
de salvació, i després ja tota la resta.
Matemàtica 50, calen?
Sí. Sí.
Professor.
Quanta? Sí, sí. 50.
Escolta, 50. Sort dissabte, a veure si us manteniu líders.
Gràcies.
Aquesta aturada.
Gràcies. Jugàvem al migdia,
sí, sí.
Ens dona molta sort.
Molta sort, sí, sí. És que esteu abonats a aquest horari de les dues. Ja us escoltarem, ja. Gràcies, Mitchell, per venir.
A tu.
I ens queda un últim entrenador, avui, on t'ho diràs. José Mourinho. Avui ha perdut a l'Europa League 2-0 al camp de l'Slavia de Praga. Slavia de Praga 2, Roma 0. Però té moltes opcions de passar ronda. Què tal, José?
¿Qué problema hay? ¿Que cuando pierde el Barcelona tienen que hablar de las derrotas de otros equipos?
No, ya n'hem parlat al Barça.
Es que ya quieren empezar a hablar de la competición de fracasados para irse preparando para después del ridículo contra el Shakhtar.
Ja, és que no és una setmana per treure massa pit, no?, de les derrotes de José.
Vosotros, id hablando de vuestro equipo, porque yo tengo 2 Champions, 7 ligas, 10 copas y 3 litros de agua potable que me he comprado unos Mosis para la cocina de casa. Y filtra muy bien. Filtra mejor que Gundogan.
Sí, segurament ara mateix.
Entonces yo sí, yo he perdido en Praga. No tengo ningún remedio en admitirlo. Ha sido el escándalo del Slavia de Praga. Árbitro que ha cometido varios errores, pero no tengo problema yo en admitir que hoy la Roma ha recibido un atraco. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué De Blecker? No entiendo si será por la relación del presidente del Slavia de Praga con la UEFA.
No té relació ningú.
Si será por la publicidad de Puma del Slavia de Praga.
No tindrà,
como es una especie en peligro de extinción, hay que protegerle. Si será porque son simpáticos.
Es increíble.
Yo no tengo problema en admitir nada de lo que ha pasado. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y el Barcelona va camino de tropezar 3 veces con la misma fase de grupos.
No, no, home, no, aquest any no passarà això.
La competición de tiburones...
Fracasados.
Albert Bermúdez! Company que fa de tot ja, actualment. Perquè el tenim a la Champions, a jugar a RAC1, al Supersports, està a la Kings League, vull dir que fas uns lives també en directe.
Fa coses ara, així, per fer tot tu.
L'home dels 1.000 personatges. Gràcies, Bermúdez, dijous que ve més.
On ha perdut la Roma? Amb la conferència?
Slavia de Praga.
Ah, Slavia, sí.
Slavia de Praga, sí. Poquí, Danae, Laia Bonals, un plaer, moltíssimes gràcies. Fem una pausa, fem una pausa i regalem el lot de torrons, Vicenç, eh? Vinga, va, descanseu.
Gràcies,
bona nit. Adéu, adéu, bona nit.
RAC 1. A Obramat sabem que ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim 2 nous magatzems en només 2 dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Dotze i 38 minuts de la nit, recta final del Tu diràs. Encara ens queda repassar l'última hora del Gran Premi de Malàisia de motociclisme, que es fa aquest diumenge a les 7 del matí. Ara passa el Quim Salvador. I a més també... l'última hora del duel català de futbol sala que tenim demà, un Indústries-Barça, i l'última possessió a l'actualitat del bàsquet amb el Dani Aguilar. Avui us descobrirem la història de Wembanyama al Barça, perquè va jugar al Barça Víctor Wembanyama, aquest jugador que està sent una de les sensacions a l'inici de l'NBA. Abans, però, va, regalem el lot de torrons Vicenç, ja sabeu, inclou un torró tou, un torró de crema cremada, un torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest 2023. 902-47-700, ja tenim un oient, punxat al telèfon, que guanyarà avui aquest lot de torrons Vicenç, el torró torró. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Marc.
Marc, des d'on truques?
Des d'Olot, des de la Garrotxa.
Des d'Olot, bona terra, sí senyor. Vinga, a veure, juga amb nosaltres al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons, Vicenç?
Doncs jo penso que Mitchell.
Molt bé, perfecte. El tècnic del Girona.
Miquel està fent una temporada espectacular i esperem que la ratxa duri molt.
I tant que sí, i tant que sí. I qui no se'ls hauria de menjar?
Doncs jo penso que en Vinícius.
Vinga, doncs també t'apuntem aquest vot, que sembla que guanyarà per golejada el torrómetre.
Sí, la veritat és que sí.
Marc, no pengis, ara t'agafem les dades, gaudeix del lot de Torrons Vicenç i bones festes.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu, gràcies. 20 minuts i la una. A veure, ara feia l'1 per 1 l'Albert Bermúdez, doncs demà, de fet d'aquí unes hores, arrenca el Mundial de Futbol Masculí Sub-17 a Indonèsia. Hi haurà 9 jugadors del planter del Barça. 8 jugaran amb Espanya Sub-17 i Noah Darvich amb Alemanya Sub-17. Doncs bé, el Damià López ha parlat amb el seleccionador d'Espanya Sub-17, José Lana, i ens ha fet un 1-per-1 també dels 8 blaugrana que tindrà a les seves ordres.
Demà divendres a les 10 del matí, hora d'aquí, arrenca el Mundial Sub-17 de futbol a Indonèsia amb els dos primers partits, Panamà-Marroc i Mali-Uzbekistan. Més tard, a la 1, entrarà en joc la selecció espanyola, dirigida pel seleccionador José Lana i amb 8 jugadors del Barça a la convocatòria mundialista. L'equip espanyol debuta contra Canadà. El Mundial es disputa en 4 seus, la capital, Jakarta, a banda de Surabaya, Bandung i Surakarta, on Espanya jugarà els seus 3 partits de la fase de grups contra Canadà, Mali i Uzbekistan. L'objectiu, la gran final del 2 de desembre. Espanya busca guanyar l'únic títol que encara no figura en les vitrines de la Federació Espanyola de Futbol. L'asturià José Lana és el seleccionador espanyol sub-17. Així espera que jugui el seu equip en el torneig.
Nosotros queremos ser un equipo que domine el partido a través de la posesión del balón. Nosotros nunca vamos a ser el mejor equipo en un torneo de este nivel. Si hablamos de correr, de velocidad, de ser jugadores de fuerza, sí, de mejores fuertes y de velocidad, pero nunca vamos a ser el mejor equipo en eso. Entonces tenemos que intentar someter al rival a través de la posesión del balón, pero también tener un rendimiento defensivo muy alto porque solo con la posición del balón no nos va a dar para ganar un torneo como este.
José Lana valora el bloc blaugrana que conforma la selecció espanyola, un total de 8 jugadors del Barça, la base de l'equip.
El gran trabajo que están haciendo, están encontrando los jugadores que nosotros buscamos para cada perfil. Nosotros cuando hacemos una selección, lo que hacemos sobre todo es buscar jugadores que encajen en el perfil que buscamos en cada posición. Y estamos encontrando que en el Barça ahora mismo nos encontramos muchos jugadores en varias generaciones que encajan con lo que estamos buscando.
21 futbolistes intentaran conquerir el Mundial Sub-17 sota les ordres de José Lana. 8 d'ells juguen al Barça. El seleccionador espanyol els analitza un per un a RAC1.
L'1 per 1 de RAC 1.
Pau Prim.
Para mí el equilibrio es un jugador que domina el juego ofensivo, que utiliza las dos piernas, que sabe siempre ubicarse en el espacio donde puede ser apoyo a los jugadores que tiene por detrás y a los que tiene por delante. Es el que marca el ritmo de juego, el que decide cuándo meter una marcha más o cuándo tenemos que tener el balón un poco más. Y luego a nivel defensivo, aunque no sea un jugador muy agresivo ni muy fuerte, tiene muchísimo rendimiento, ¿sabes? Muy inteligente y recupera muchos balones.
Héctor Ford.
Jugador completísimo, completísimo, agresivo, duro, fuerte, rápido, muy buen manejo de balón acosado, y profundidad, buenos centros en carrera, buenas llegadas al área de segunda línea. Es un jugador completísimo.
Pau Cubarsí.
Yo creo, mi opinión a día de hoy es el top mundial en juego ofensivo. Elige siempre el pase correcto, es capaz de saltar líneas rivales con un pase por el suelo de 30 o de 40 metros, tiene también buen cambio de orientación y domina todas las situaciones defensivas, de disputa, de balones a la espalda, defensa de unos contra unos, de defensa de centros al área. Muy buen jugador.
Andrés Cuenca.
Zurdo, pero también con una salida de balón para mí de máximo nivel mundial. Muy bueno en defensa de transiciones, en situaciones de anticipación cuando está haciendo vigilancias. Bueno en defensa de acciones de uno contra uno también, mejorando en defensa de centros al área, un jugador que yo creo que tiene un futuro enorme.
Marc Bernal.
Es de esos jugadores que parece que tiene en la cabeza todo lo que va a pasar antes de que nadie se entere. Él sabe cuándo seguir jugando en la misma zona en la que está ubicado, cuándo tiene que jugar con un toque y llevar el juego al contrario. Es capaz de dar continuidad siempre, da igual que la cosa un rival, que la cosa un dos, cuando no puede dar velocidad, es capaz de no perder el balón nunca, tiene llegada de segunda línea, disparo con las dos piernas, es un juego muy, muy, muy interesante.
Quim Junyent.
Lo que nosotros estamos buscando en la posición de 8, jugador de calidad, que reciba el balón entre líneas, que dé continuidad siempre, muy, muy, muy habilidoso, con llegada también de segunda línea al área, tiene capacidad para hacer goles. Y luego muchísimo rendimiento defensivo, a pesar de no ser un jugador muy fuerte ni muy grande, tiene un rendimiento defensivo altísimo.
Juan Hernández.
Yo lo veo en la posición de 10, capaz de jugar en esas zonas donde no hay tiempo para jugar, de girarse con el control, de eliminar rivales si le aparecen justo cuando se gira y de meterse últimos pases, de llevar el balón fuera para ir a rematar, y está mejorando muchísimo en la aportación al equipo para hacer goles.
Marc Guiu.
Marc es el perfil de 9 que a mí me gusta, un perfil de 9 que es capaz de tener en vilo a toda la defensa rival, que nos da profundidad, que hace que el equipo rival se estire y que aparezcan espacios por dentro, y que es capaz de generarte no solo una ocasión de gol, sino un gol de la nada prácticamente. Tiene velocidad, tiene fuerza, tiene muy buen disparo con las dos piernas, tiene remate de cabeza, un delantero muy completo.
El Mundial Sub-17 es podrà veure per Gol Play. Demà a la 1, Espanya-Canadà. L'estrena de l'equip de José Lana amb 8 jugadors del planter del Barça.
GT RAC 1.
I molt a prop d'Indonèsia, que és on comença demà aquest Mundial Sub-17 de futbol, amb aquests 8 jugadors del planter del Barça amb Espanya i un amb l'Alemanya Sub-17. A Malàisia, molt a prop d'Indonèsia, aquesta matinada arrenca el Gran Premi de Malàisia de MotoGP. És l'antepenúltim ja del 2023, queden només 3 curses. I Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Aquest Gran Premi ja pot coronar un nou campió del món a Moto2, seria Pedro Acosta.
Sí, el Murcia de KTM ho té molt de cara, en fa prou acabant la cursa de diumenge entre els 4 primers, encara que el seu rival Toni Arbolino guanyi. Enguany ha acabat al podi, mai ha estat quart, 13 de les 17 curses disputades, i a més d'aquestes 13 en què ha pujat al podi, Acosta n'ha guanyat 7. Arguments sòlids per afrontar el segon match ball per ser campió amb tranquil·litat. Sentim Pedro Acosta de son.
Si no fue en Tailandia será aquí, si no es aquí será en Qatar y si no será en Valencia, me explico. Entonces no hay prisa, es lo bueno también de tener tres carreras seguidas, que por un lado lo malo de que si comete un error te lo lleva a la siguiente y si sale bien se acaba todo, ¿no? Entonces hay que estar tranquilo, al final creo que estamos en un buen momento en el campeonato, creo que estamos en un buen momento de forma, entonces hay que ir con calma y a seguir tirando para adelante.
La cita caldrà matinar és diumenge a 1:15 del matí, la cursa de Moto2 d'aquest Gran Premi de Malàisia, amb la possibilitat que Pedro Acosta guanyi el Mundial.
Un bon cafè, si voleu veure Pedro Acosta ser campió del món i ja està. A MotoGP tindrem un nou capítol d'aquesta lluita també apassionant pel títol, que és entre Jorge Martín i Pecco Bagnaia.
Sí, amb permís de Marco Bezzecchi, que encara no està matemàticament descartat, a 79 punts del liderat, però si no passa el dalt a baix, seran el campió Pecco Bagnaia, que encapçala la general, i el madrileny Jorge Martín, tots amb Ducati, Bagnaia, Martín, Bezzecchi, Martín que va segon a 13 punts, amb 111 punts encara en joc, els qui es disputin el títol. Probablement fins a l'últim Gran Premi, que serà d'aquí 2 setmanes a València. Entre mig tenim el de Qatar la setmana vinent. Bagnaia ha tingut avui a la prèvia de Sepang paraules amables per Martinator, però afronta els 3 grans premis que queden amb la màxima ambició.
Lo bueno es que siempre hay una rivalidad muy sana. Y esto es mejor. Saber que tu rival tiene tu mismo respeto, así que me gusta. Y es un piloto muy, muy fuerte, muy rápido, así que es difícil de batir, pero la última carrera ha ganado él en una lucha bastante intensa y pienso que serán así hasta Valencia.
3 carreras, recta final, ahora ya sí que sí.
Ahora sí.
¿Cuál es el planteamiento?
ganar y ganar.
Doncs ho té claríssim Pecco Bagnaia, declaracions també a Dazón. Martín, de la seva banda, vol transmetre tranquil·litat, tot i que fa 10 dies a Tailàndia va admetre que li començava a pesar la pressió. Martinator s'aferra al seu rendiment a la pista, que és un argument prou convincent.
Saber las capacidades que tenemos, el potencial que tenemos, la velocidad, los resultados que tenemos detrás durante este año, creo que esto ya me ayuda a estar más tranquilo, saber que he sido rápido en cada circuito este año y espero seguir siéndolo en las 3 que quedan.
Pel que fa als catalans, Àlex Rins continua de baixa per lesió, el substituirà l'equip on de l'SR el valencià Iker Lecuona. Marc Márquez encara els seus últims 3 grans premis amb el Repsol Honda per tancar una història d'11 anys plena d'èxits, i Pol Espargaró també els 3 darrers grans premis com a pilot titular de MotoGP, perquè GasGas el relegarà l'any que ve per fer lloc a Pedro Acosta al paper d'aprovador. I també correrà Sepang el campió campió de Superbikes, l'espanyol Álvaro Bautista, com a regal de Ducati per l'èxit aconseguit. Ell ha explicat que ha triat expressament el Gran Premi de Malàisia i que l'afronta amb l'únic objectiu de gaudir, sense pressió.
No me podéis comparar, como mucha gente está haciendo, con Troy Bayliss en 2006 que ganó, con Dani Pedrosa en Misano que hizo un fin de semana increíble. Creo que estamos en situaciones un poco distintas, así que un poco de calma y con los pies en la tierra y solo a divertirse.
Bautista parlava de Troy Bayliss, que va guanyar la cursa de València el 2006, també venint de Superbikes i amb una Ducati, substituïa a Sete Gibernau, que estava lesionat, i de Dani Pedrosa, provador de KTM, que ha brillat en guanya Jerez i a Misano els dos grans premis que ha fet. De fet, a Misano es va quedar a les portes del podi i va acabar a quart.
Molts al·licients, en aquest Gran Premi de Malàisia. Anem a repassar horaris, perquè, clar, hi ha un fus horari molt diferent, a veure com es fan i a quina hora, Quim.
Aquesta matinada, a les dues, primer entrenament, que serà de Moto3, les sessions de MotoGP de divendres, a 3:15 de la matinada i a les 8 del matí. Dissabte, sprint de MotoGP a les 8 del matí, i diumenge cursa de Moto3 a les 5, la de Moto2 ja ho hem dit a 1:15, i la de MotoGP a les 8.
Està bé, és un bon horari, les 8 del vespre.
Hem d'explicar no, també... No, a les 8 del matí.
Perdó, a les 8 del matí, sí, vull dir que és un bon horari a les 8 del matí, perdona, que m'he confós, vull dir que tampoc és tant d'hora, et lleves diumenge i veus la cursa de MotoGP. Un apunt del Dakar?
Sí, apunta't un nom, Aleix. Pau Navarro Ferrer, té de 19 anys, és de Llagostera, i per primera vegada pilotarà el Dakar 2024 un cotxe de la categoria Teo Plus, que és la màxima de les quatre rodes, un mini de l'equip X-Raid. L'any passat, en Pau Navarro va córrer al volant d'un buggy de la categoria T4 i els dos anys anteriors havia fet el Dakar com a copilot de camió. De fet, el 2021, amb 16 anys, es va convertir en el participant més jove de la història del rally. Doncs bé, el 2024, amb 19 anys, al volant d'un mini de la màxima categoria. I l'igualadí Germán Monleón serà el copilot de Lucas Moraes a l'equip oficial Toyota. El brasiler i el nord-americà Seth Quintero són les dues promeses fitxades per l'escuderia japonesa, s'ha anunciat avui, per contrarrestar la marxa del vigent campió en cotxes Nasser Al-Attiyah, que ha fitxat per ProDrive, on serà company d'equip de Sebastián Loeb.
Pau Navarro Ferrer, de Llagostera, 19 anys, al Dakar, amb els cotxes més potents. Me l'apunto, Quim. Gràcies.
Bona nit.
Abans de l'última possessió, que explicarem avui la història de Wembanyama i el Barça, que van estar relacionats, demà es juga a Santa Coloma el derbi de la Lliga de Futbol Sala entre Indústries i el Barça, Albert.
Sí, un derbi que, si hem de fer cas dels números, arriba en el millor moment de la temporada pels dos equips. L'Indústries ha sumat 10 dels últims 12 punts que l'han apropat a la zona de play-off, mentre que el Barça ha encadenat 6 victòries a la Lliga, que l'han situat líder amb 7 punts de diferència respecte als perseguidors. Per cert, molt mèrit aquesta ratxa del Barça, tenint en compte la plaga de lesions, Jesús Velasco, que no pot comptar amb 5 futbolistes: Lozano, Ferrao, Yepes, Feixas i Sergio González. La bona notícia pel tècnic és que recupera el brasiler Mateus. El blaugrana Adolfo admet que les lesions estan sent un hàndicap en aquest primer terç de temporada, malgrat que els resultats acompanyen.
Es cierto que año tras año estamos teniendo bastantes lesiones. Este año, sobre todo, este comienzo está siendo muy duro y muy crítico en ese sentido. Pero bueno, también es verdad que al final haces una plantilla larga pensando en que puedan pasar estas cosas. Jamás te imaginas que puedan llegar a pasar tan pronto tantas lesiones y de tan larga duración, que es el primer problema, que son de larga duración.
A l'Indústries, mentrestant, Nil Closes espera i confia en el bon moment de l'equip per derrotar el Barça.
Fer 10 de 12 punts crec que és molt positiu per nosaltres. Venim en una molt bona dinàmica, amb molt bones sensacions, i a part dels partits crec que estem entrenant molt bé, i hem d'aprofitar d'aquest rendiment i treure profit demà.
Hi ha un precedent aquesta temporada, va ser la final de la Copa Catalunya amb Martorell, que va guanyar l'Indústries 3-2 amb un final polèmic, ja que els àrbitres no van concedir un gol blaugrana als últims segons, en què clarament, almenys veient la repetició, la pilota traspassava la línia de gol. Demà, doncs, segon assalt de la temporada, a les 9, aquest Indústries Barça, al Pavelló Nou de Santa Coloma.
Demà us explicarem com va aquest duel català al Tu diràs amb en Ballera. Gràcies, Albert.
Bona nit.
L'última possessió. I ara sí, va, tancarem el Tu diràs, com cada dijous, amb l'última possessió, la secció de bàsquet amb el Dani Aguilar, que avui ens ve a explicar una història molt, molt xula. És un dels grans noms a l'inici de temporada del bàsquet mundial, Víctor Wembanyama, que durant una setmana va jugar al Barça. Sí, sí, durant una setmana Wembanyama va jugar al Barça. DJ Khaled, hey!
right by Durant. Wembanyama cut it. Chance for San Antonio. Wemby the deep catch. The turn.
Allen havia flipant, com ara sentiu amb Wembanyama en el seu debut amb el San Antonio Spurs. A veure, la història de Wembanyama i el Barça durant aquesta setmaneta. Va ser el 2018.
Sí, el que per molts apunta ser un dels millors jugadors de tots els temps, algú que ha canviat la manera d'entendre el bàsquet com el coneixíem fins ara, va vestir de blaugrana. Va ser durant una minicopa, la Copa del Rei Infantil a les Canàries, amb 14 anyets, i evidentment va meravellar tothom.
Com era Wembanyama amb 14 anys? Per què no va quedar, acabar quedant-se al Barça, si va jugar amb el Barça? Què el va portar cap aquí? Tenim el millor testimoni per resoldre aquest dubte avui al Tu Diràs. La persona que va entrenar Víctor Wembanyama quan va estar al Barça durant una setmana és Carlos Flores. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com dèiem, el Carlos Flores, que va passar pel planter del Barça i des d'aquest estiu és el bàsquet Manresa a la base i també amb el segon equip, oi, Carlos?
Sí, en això estem.
Què tal, l'experiència?
Molt bé, molt bé. La veritat és que no em puc queixar. He anat a parar un lloc ple de bàsquet, amb molta tradició, i la veritat és que bueno, tractar amb nanos joves i acompanyar-los, no?, en aquest últim procés entre júnior i primer equip, en intentar professionalitzar al màxim les seves carreres i ajudar-los al màxim en aquest últim pas.
Coneixes molt bé, no?, el bàsquet base des de fa molts anys, perquè quan eres al Barça vas entrenar a Wembanyama. A veure, exactament, perquè la gent ho tingui clar, quan i per què aquest jugador francès que està ara mateix enlluernant a l'NBA va jugar al Barça? Com hi arriba i com te'l trobes?
Bueno, nosaltres en aquella època jo era l'entrenador de l'infantil, de la generació 2004, i jugàvem la minicopa, i és aquesta competició que et permet convidar un jugador de fora, diguéssim, de la lliga, i poder-lo portar cap allà. I a través del cap de scouting, del Rubén, el que ara pues, ens va portar aquesta joia en aquell moment, i la veritat és que ens vam trobar això, no?, amb un nano. Sí que és veritat que a nivell d'alçada i d'aptituds físiques tots vèiem doncs el que ja era en aquell moment, no?, un jugador que era molt diferencial per jugar amb nanos de 14 anys, però que també estava molt per fer físicament. No era un jugador, diguéssim, que competint et donés el rendiment que podien donar altres jugadors d'un perfil similar, però sí que realment a tots ens va deixar bocabadats, sobretot la seva presència a la pista i com jugava ell a bàsquet, perquè tampoc era un jugador que dius soc gran, me'n vaig a sota l'aro i faig la feina fàcil, sinó que intentava botar, passar, tirar, compartir,
o sigui,
la pilota amb els companys.
Ja feia coses com les que veiem a l'NBA i ara tan espigat i tan àgil.
Sí, jo crec que des de petit, almenys des del moment que nosaltres el vam conèixer, ha intentat jugar de cara a cistella i intentar sempre fer coses com, no diria com un base, encara que jo diria que té la mentalitat de jugar com un base, sí.
Perquè quan media en aquell moment?
Jo crec que en aquell moment estaria en uns 2'6", 2'7", si no m'equivoco.
2'6", 2'7", amb 13-14 anys seria.
Sí.
Clar, a nivell de scout, diguem-ne, internacional de base, feia temps que ja el teníeu seguit o que el Barça el seguia?
Sí, vam estar tot l'any abans ja seguint-lo i intentant contactar amb ell i amb la família per portar-lo cap a Barcelona, i vam creure dient que l'escenari perfecte també una mica per ensenyar-li pues la nostra manera de treballar i la competició i el que era el club era la minicopa.
Per tant, diguem que, vaja, no hi havia club a Europa i al món que no conegués a Wembanyama ja en aquell moment, oi?
Segurament hi havia més gent que el coneixia, però sí que és veritat que nosaltres el vam exposar bastant a nivell, potser, bueno, sí, europeu també, però sobretot espanyol. A partir d'aquí va haver-hi una miqueta no més d'interès d'altres clubs d'intentar captar a Víctor.
I per què no se'l queda al Barça? Per què no el pot fitxar?
Doncs en aquell moment la família decideix que creu que el millor pel Víctor i per fer la carrera que ells tenien molt clar que era per anar cap als Estats Units, era tenir-lo a prop de casa i intentar treballar-lo pues, encara el més a prop possible de casa seva.
És a dir, que potser no estigués tan exposat als focus com un club tan gros com el Barça, o que pogués créixer en un entorn una miqueta més segur? Va per aquí la cosa?
Jo crec que aquest és el principal motiu de la família. A més, una família també d'esportistes professionals, així que entenien una mica de què anava tot aquest tema. I també crec que el projecte que li oferien a prop de casa en ser ell el referent del projecte i tenir la seguretat de que el desenvolupament del Víctor allà seria a l'epicentre de tot el club en el que jugués.
Home, i el Barça no ho hagués set, tenint en compte el potencial que tenia?
Evidentment, però entenc que en aquell moment el que la família aposta és dir, tenim el club a prop de casa, el nano està aquí serà, treballarà tothom per ell, pues, per tant, tenint-ho això ja dintre del nostre entorn familiar i de confiança, doncs millor potser no fer el canvi encara.
Quan parlem de família, sobretot la mare, no? És una miqueta qui marca una miqueta aquests designis, exjugadora professional, etc.
Sí, jo amb qui tinc més relació en el moment que ella està aquí és amb la mare, que és qui l'acompanya, i per això et dic, em va semblar una persona molt coherent, amb les idees molt clares, tenia molt clar quin era el camí a seguir amb el Víctor i no tenia pressa ni tenia la necessitat potser en aquell moment de fer que un nano de 14 anys pues, marxés de casa seva.
I quin nano et trobes? Perquè clar, és que estem parlant, tampoc fa tants anys, això és el 2018, vull dir, no és allò de, ostres, és que perquè el Víctor Wembanyama és molt jove. Quin nano et trobes amb 14 anys, Carlos?
Pues jo diria que al principi quan ens coneixem em va donar la primera sensació que et dona pues, d'un nano introvertit, perquè, bueno, molt gran, no?, i que ve a un entorn nou que no parla l'idioma i que a veure com s'incorpora dintre d'un equip de nanos de 14 anys, però això va durar els 10 primers minuts del primer entrenament. La veritat és que es va fer molt amb l'equip, també era un equip molt maco, de nanos molt oberts, i de seguida bueno, va assumir un cert lideratge dintre del propi equip, assumint responsabilitats dintre del joc, però fora, a el que és el vestuari i les estones que podíem compartir de l'hotel, doncs compartint riures, bromes, sent un mes de tot el grup.
Ell no va tenir cap mena de veu ni vot en la decisió final, si estava tan a gust com expliques?
Pues jo entenc que no. Jo entenc que no i crec que aquí és qui decideix 100% és la família o la mare en aquest cas.
Perquè hem llegit unes declaracions que va fer a Le Parisien, que no sé exactament com les hem de valorar o no, que deia, no sé si les has llegit, imagino que sí, Carlos, que deia no, que ell volia potser algú que li remarqués més quins eren els seus defectes per poder millorar.
Sí, bueno, jo tinc molt clar i en aquell moment a Barça també tenia molt clar que quan un nano a més de 14 anys et ve en un entorn desconegut en el que ell pot sentir-se molt vulnerable, crec que el que no podem fer és exposar-li totes les deficiències o els dèficits que pot arribar a tenir en el joc o en el dia a dia, primer perquè no tenim aquest entorn de confiança amb el nano i el que volem és que se senti còmode perquè pugui expressar o expressar-se ell com és, i després per això, no? Perquè no deixa de tenir 14 anys. Clar. I ve a un lloc a intentar fer-ho el millor possible i passar-s'ho bé i competir al màxim nivell que ell pugui tenir. Exacte. Jo crec que una cosa és quan tu treballes amb una persona durant tota una temporada i tens i guanyes aquest entorn de confiança per poder dir-li les coses com són, i una altra cosa és anar durant 5-6 dies a jugar un torneig de nou sense parlar l'idioma i en el que pot haver una sèrie de conflictes que segurament el que vols evitar és que el nano estigui malament o passi malament.
Per tant, segons el que ens expliques i segons el que entenc, diguem que l'experiència va ser no tant amb vistes a incorporar-se al Barça, sobretot per l'entorn familiar i que ho tenia molt clar quin era el projecte, sinó pel fet de viure una experiència d'aquesta magnitud, no? Tenir visibilitat i poder créixer amb una experiència puntual jugant amb el Barça. Va per aquí la cosa.
Jo entenc que ells, quan venen, sí que venen amb predisposició de dir, bueno, a veure, no?, una mica què és aquest entorn, què és aquesta competició, què és el nivell de bàsquet doncs, dintre d'Espanya, de les lligues que poden jugar, a veure com és, com podria ser el creixement del Víctor dintre d'aquesta estructura, però que finalment jo crec que la família diu, mira, el prefereixo tenir a casa que no tenir-lo lluny. Mm. Bàsicament crec que és aquest el punt clau de tot plegat.
Però el segueixes per la tele i et cau la bava, no?
Sí, sí.
Clar, un ha de pensar, sí. Hosti, va passar per, encara que fos per poc temps, no? Jo he entrenat avui a Víctor Wembanyama i a dia d'avui, vaja, és que estem parlant de que potser és un jugador que arribarà a ser un dels millors de tots els temps.
La veritat és que quan va entrar al pavelló, me'n recordo el Pere Capdevila, que en aquell moment era sí. L'encarregat de la cantera, que em diu, mira, passi el que passi d'aquí al futur, tu sempre podràs dir que has entrenat a un jugador de la NBA. I ho deia ja amb 14 anys perquè diu, és que és tan clar el projecte, com anirà o la carrera que podrà fer aquest nano, que et pots omplir d'orgull d'aquí un futur, et ompliràs d'orgull de dir, hòstia, doncs jo vaig entrenar aquest nano amb 14 anys.
Però tant es veia en aquell moment que arribaria a ser un jugador, diguem-ne, generacional i que pot canviar el món del bàsquet?
És que era molt diferencial, clar. Perquè no era un jugador, com t'ho diria, no era un jugador determinant pel seu físic, que ja en tenia, sinó pel seu coneixement i per les coses que intentava dintre d'una pista. No era que agafo la pilota i aconsegueixo el bàsquet perquè sóc més el que la resta, sinó que la seva interpretació, la manera de passar, la manera de comunicar-se amb la gent, la manera d'intentar córrer la pista, i que físicament, en 14 anys, el veies que encara estava per fer de molt. I llavors deies, clar, és que si s'estan ajuntant una sèrie de coses amb un jugador, amb unes característiques en un jugador, que tot fa pensar que pot ser dominant amb els anys. Evidentment, és molt difícil que amb 14 anys tu diguis aquest serà això, però si has d'apostar, és una aposta clara.
Doncs aquest és Carlos Flores, eh? Quan estava al Barça, al planter del Barça va entrenar Víctor Wembanyama. Avui volíem explicar-vos aquesta curiositat, ara que el Carlos Flores ja treballa al Manresa, però que Wembanyama està triomfant a l'NBA. Escolta, Carlos, a seguir formant bones fornades aquí al Bages i a seguir gaudint de Wembanyama a la televisió, a veure què fa amb els Spurs.
I tant que sí, sempre que es pugui. Moltíssimes gràcies.
Adéu, una abraçada.
Una abraçada.
Quina bona història, amb Carlos Flores, quin gran protagonista també per explicar-nos aquesta relació d'una setmana entre Wembanyama i el Barça. Bé, anem a l'actualitat. Primers resultats de l'Eurolliga, que fa que demà, com dèiem a l'inici del programa, el Barça, si guanya el seu partit contra l'Estrella Roja al Palau, serà segon en solitari.
Sí, perquè han caigut tots els equips que estaven empatats amb el conjunt de Grimau, el Fenerbahçe a la pista de Partizan 85-84, el València amb Toma inclòs a la pista de Milà 83-52 i la Virtus de Bologna al Palacio 174, 16-16 del Madrid en partits oficials, imparable. Per tant, tot ja amb dues derrotes, el Barça amb una. Rep demà l'Estrella Roja i ho fa amb notícia important. Tornen Roca Djokovaitis i Nicola Provitola. Baixa aquest últim als últims 4 partits des del clàssic de l'Eurolliga. I davant, una Estrella Roja que és un dels equips que han d'estar a la part baixa de la taula. Dues victòries de moment i amb un perill clar als bases. Amb Napier, per exemple, i amb un tal Milos Teodosic. Té 36 anys, visita el Palau i vaja, no li falten tampoc moltes visites al Palau Blaugrana a Teodosic. N'ha parlat avui Roger Grimau.
Un rival certament difícil, amb jugadors, especialment a la posició de base, dos molt diferents, l'altre Teodosic, que ja sabem del que és capaç, però tant Dos Santos com Napier, amb un contra un letal, hem d'estar molt, molt atents a això, no només al que defensi aquest jugador, sinó tot l'equip.
Qui no podrà tornar serà Adam Hanga, lesionat, també l'Estrella Roja, l'ex-Barça, el partit a 8:45, com sempre, RAC+1.
Demà us escoltem. Un parell de punts importants abans de tancar de la penya.
Sí, ha formalitzat la inscripció de Kenny Cherry a l'ACB, pot jugar ja a competició estatal, deixat a Lugo contra Breogán, i això és bo, perquè evidentment Carles Durant no va sobrat d'efectius. I al mercat, la incorporació del necessari pivot ara mateix està al punt de partida. Un dels noms que es contemplava i que pot confirmar RAC1 era Kyle Alexander, ex-València, actualment Hapoel de Tel Aviv, però avui el Ballesteros, i evidentment quan du el Ballesteros va missa, ha dit a l'esportiu que de moment res de res amb Kyle Alexander. Per cert, encara en mercat és oficial, això sí, la rescisió de l'americana Cameron Swartz, fins avui jugadora del Cadí la Seu.
I un resultat més?
De la selecció espanyola femenina, a la primera jornada del classificatori de l'Eurobàsquet 2025, victòria 65-70 a Split, a Croàcia.
Molt bé, Aguilar, gràcies, eh?
Molt bé, bona nit.
Adéu, bona nit. I Ja ens queden les portades, com fem cada dia, amb el nostre estudiant, en pràctiques, el Marc Gironès, que cada dia està creixent més, eh, Gironès?
Una nit més.
Cada dia aprenent més, aquí. A veure, la premsa.
Bona nit, Aleix. Sembla que encara no hem superat la patagada d'Hamburg i els companys del Mundo Deportiu opten per analitzar les claus de la conjura de la plantilla del Barça, on també informen de l'inici del Mundial Sub-17 amb 8 blaugranes que comença aquest divendres. L'Esport posa el punt de mira en Vitor Roque, on titulen Vitor Roque, decisió imminent. El Barça treballa per tenir límit salarial i poder incorporar el futbolista brasiler aquest gener o esperar el juny.
Hem explicat el Tu diràs que a dia d'avui ha estat descartadíssim pel mes de gener si no hi ha un gir radical de la situació econòmica del club. Què més?
Així és, destaquen també i fan eco de la victòria del Brighton per 2-0 contra l'Ajax amb gol i assistència d'Ansu Fati. L'Esportiu en aquest cas aprofita una fotografia de Vitor Roque i si ell deien sense esma, avui diuen massa xut. A la part inferior informen de la victòria del Barça d'handbol i la prèvia del Barça Estrella Roja d'aquest divendres, tot això sumat a una entrevista al jugador del Girona Ian Couto. En canvi, els diaris editats a Madrid van a la seva i Marca es centra a les renovacions de Fede Valverde fins al 2029 i del Xolo Simeone fins al 2027. D'aquest últim destaquen les paraules de l'entrenador que diu que opta a guanyar-ho tot. D'altra banda, l'AS apunta el jugador del Real Madrid, Brahim, el qual demana lloc a l'equip d'Ancelotti, així com la renovació del Xolo, la victòria dels blancs a l'Eurolliga i la baixa de Pedri amb la selecció espanyola.
Tot això demà a la premsa. Gràcies, Marc, a descansar.
Molt bona
adéu,
nit.
Bona nit. El Víctor Valero ha estat a la part tècnica, la redacció d'Esports de RAC1 ha fet possible un altre Tu diràs. Demà tornem, això no s'atura, amb més ràdio esportiva amb en Gerard Ballera, aquí al capdavant del Tu diràs. Descanseu, bon cap de setmana.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, la 1 i 11 minuts. La setena nit consecutiva de manifestacions a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz, ha tornat a acabar amb aldarulls i càrregues policials. S'han aplegat 8.000 persones, no hi ha ferits, però la policia ha detingut 15 manifestants. En un principi la protesta era pacífica, però després han arribat radicals i joves d'ultradreta que han llançat desenes de petards als agents, han carregat diverses... els agents que han hagut de carregar diverses vegades contra els protestants. En aquesta manifestació hi era el líder de Vox, Santiago Abascal, que deia que calia sortir al carrer fins que faci falta. Doncs bé, aquesta nit, des de la televisió espanyola, Jaume Asens ha acusat Vox i també PP de fomentar aquestes protestes.
Lo que está sucediendo estos días tiene unos claros responsables, que son el Partido Popular y Vox, que están alentando esa contestación en la calle. Es normal que suceda esto, porque si tú dices a la gente que estamos en una dictadura y que Sánchez es un tirano, es poco lo que está sucediendo, porque la gente, evidentemente, les dices que vive en una dictadura, pues mucha gente cree que hay que derrocar esa dictadura.
Tot plegat quan aquest divendres hauríem de conèixer la data d'investidura de Pedro Sánchez. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, aterrarà a Madrid i anunciarà, si no hi ha cap sorpresa, quan es farà el debat. Tot apunta que serà dimecres i dijous de la setmana vinent, un moviment que arriba després de l'acord que ha tancat el PSOE aquest dijous amb Junts per Catalunya. Ara només falta tancar els pactes amb PNB, Bildu i Coalició Canària. Doncs bé, l'acord entre socialistes i Junts l'ha valorat aquesta nit Esquerra Republicana. La portaveu d'Esquerra convida els de Puigdemont a compartir estratègia independentista i reivindica la via del diàleg i la negociació. Tot i així, recorda que els últims anys han fet feina sols al Congrés. Ho ha dit en una entrevista al 9C de RAC1.
Ha estat un camí dur, ha estat un camí que hem fet en solitari i que nosaltres avui el que celebrem és trobar-nos en aquest camí de la negociació, perquè insistim, i també ho hem dit no, des de després de les eleccions, creiem que és el moment de sincronitzar, de coordinar aquests objectius estratègics, perquè això és el que ens farà més forts i el que ens permetrà avançar en aquest camí que hem de compartir cap a la resolució del conflicte polític.
A la vegada ens ha evitat entrar en retrets amb Junts. Més coses, la policia investiga si l'intent de l'assassinat d'Alejo Vidal Quadras estaria relacionat amb una venjança internacional que involucraria sicaris enviats per l'Iran. El cos pràcticament descarta el mòbil ideològic i explica que aquest país, l'Iran, tindria el polític català al seu punt de mira pel suport a una organització opositora. De moment, Vidal Quadras, de 78 anys, continua ingressat a un hospital de Madrid, té una doble fractura a la mandíbula i l'hauran d'operar, però està estable i no es pateix per la seva vida. Tot plegat després que aquest migdia un home li hagi disparat un tret a la cara, prop de la boca, des d'un o dos metres de distància en un carrer del barri de Salamanca, a Madrid. L'impacte de la bala hauria entrat entrat per la galta dreta i hauria sortit per l'esquerra de la cara. Després de disparar, l'home, que portava casc, ha fugit corrent i ha pujat a una moto que conduïa una altra persona. La policia encara els està buscant. El tramvia de Barcelona ja està connectat entre Les Glòries i Verdaguer. Aquest dijous s'ha fet l'última soldadura de les vies a la confluència de la Diagonal amb Passeig de Sant Joan. Tot i això, el tram no circularà per aquesta via fins a l'estiu del 2024. Les obres havien començat a principis d'aquest any. I un últim apunt, perquè aquest divendres arriba a Barcelona una nova edició del World Press Photo. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull aquesta exposició de fotoperiodisme i fotografia documental que es podrà visitar fins al 17 de desembre. La mostra inclou 119 imatges que posen el foc